de veure i, de, per tant, d'anàlisi de la realitat, intentant veure quins són els desafiaments. Farem un moment de jutjar, intentant establir o intentant il·luminar aquesta reflexió a la llum de l'Evangeli i d'altres reflexions de persones que ens puguin aportar la seva visió. I, finalment, acabarem aquesta part de sessió d'estudis amb un compromís que, d'alguna manera, marcaran les línies mestres del que ha de ser l'activitat del moviment i dels moviments i de les persones que en formem part els propers anys.
Diumenge presidirà l'Eucaristia el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. No sé si serà una Eucaristia oberta per a gent que vulgui participar-hi. És també a Martí Codolà?
És a Martí Codolà, en principi sí. Evidentment, l'activitat de l'Eucaristia no pot ser tancada.
Lògicament.
Si la tanquem, en principi el que passa és que és a una hora en la, una mica que s'adaptarà a com funcioni, és a dir, està prevista una hora, que és a les 11 o un quart de 12, però, evidentment, en funció de com vagi la cloenda. De fet, volem acabar amb l'Eucaristia, que també és una manera d'encomanar tota la feina que haurem fet al llarg d'un dia i mig a les mans de Déu, no? Que al final és qui d'alguna manera ens acomboia i l'esperit que fa que nosaltres doncs, realment tinguem la força per fer presents aquests compromisos que han sortit d'aquesta assemblea.
Doncs...
té sentit acabar amb aquesta Eucaristia, té sentit acabar amb el compromís i té sentit que després els dies següents es quedin els representants institucionals per fer l'assemblea estatutària, el que en diem la sessió estatutària, per concretar molt més a nivell de més logístic, com si diguéssim, aquests compromisos que s'establiran els primers dies.
No? També es renoven els càrrecs, no?, després de l'assemblea i es fan tota una sèrie d'anàlisis internes.
Els dos últims dies, dilluns i dimarts, hi haurà més aquest treball intern que totes les organitzacions necessiten, no? És a dir, al final, les organitzacions es composen els homes i hi ha responsabilitats que cal assumir i cal, doncs, complir una sèrie de requisits que amb això estem compromesos, no?
Moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts, Quim Sabater, membre del Moviment Internacional d'Intel·lectuals Catòlics i també del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, a nivell internacional Pax Romana, que representa una mica el que és l'exemple de gran inquietud entre els creients després del Concili Vaticà II, no?, per dissenyar entre tots aquella església més oberta al món, no?, més compromesa amb els desfavorits i més laical, també, amb els sacerdots i els bisbes, que també els necessitem, però més laical, oi?
Evidentment, nosaltres som laics compromesos, però compromesos en comunió amb tota l'Església, evidentment amb els preveres, evidentment amb els bisbes i amb tots els altres germans i germanes que viuen la fe des dels diferents carismes i des dels diferents compromisos. Nosaltres no volem ser aliens a ningú, ni volem fer altra cosa que viure la fe a la nostra realitat, la realitat professional, la realitat familiar, la realitat del nostre entorn, que és una realitat que a vegades ens fa feixuga, i que, en tot cas, nosaltres volem transformar la mesura que les nostres petites possibilitats, a vegades, o grans, si les posem, ja deia abans, en mans de l'esperit,
sí,
puguem fer.
Gràcies.
I aquest és el nostre compromís.
Gràcies, Quim Sabater. Ha parlat en representació del Moviment Internacional Pax Romana, que es reuneix aquests dies a Barcelona. Barcelona, doncs, capital del món laical de l'Església Catòlica. Que vagi molt bé tot, senyor Quim Sabater. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Moltes gràcies per l'estona. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Fins una altra.
Un minut i mig i seran dos quarts de vuit. Ara comencem el col·loqui dedicat avui a Europa.
El mirador de l'actualitat. Ràdio Estel. Lleida. 91.5.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El mirador de l'actualitat.
Són 7:45, seguim amb el fil de l'actualitat, ara amb el temps d'anàlisi en forma de col·loqui sobre la Unió Europea. Una Unió Europea que viu moments d'incertesa, això ho sabem tots. El futur d'aquell projecte comú dissenyat ara fa més de mig segle, ara sense el Regne Unit, d'aquí a pocs anys, i amb grans problemes socials i de cohesió interna, depèn de tota la societat d'aquesta Europa vella, d'arrel humanista i cristiana i que mira cap al futur. Totes aquestes barreres dificulten, per exemple, l'acció conjunta a nivell internacional, les polítiques socials i econòmiques a dins i fora de la Unió i els acords comercials, que són notícia últimament, com ara el que ens vincula al Canadà. Problemes com també l'actuació davant crisis, entre les quals destaquen les dels refugiats de Síria i l'Iraq o el conflicte d'Ucraïna, són, d'altra banda, un bon exemple, igualment, del fet que estan fallant els grans actius de la Unió que estàvem construint en les últimes dècades. Les exportacions, a més, són fonamentals per crear ocupació, tot i que l'Europa que volem no és només econòmica. Aquesta indefinició amb la inacció en l'acollida dels refugiats és un altre dels rostres que mostren la descomposició d'aquest gran projecte europeu, ho hem de dir així. Ens preguntem avui com es pot seguir construint aquesta Europa, ara la dels 28, aviat la dels 27, sense el Regne Unit, però potser d'aquí uns anys la dels 30 o més. L'Europa històrica del present i del futur depèn de tothom, també dels qui ara dubten d'un camí i un full de ruta que, si cal, haurem de revisar també entre tots. Avui us preguntem, amics oients, si Europa pot ser encara una autèntica unió de pobles i estats. Moltes vegades es parlava dels futurs Estats Units d'Europa. D'allò que queda? Podeu respondre sí, es poden rectificar els errors dels últims anys. No, hi ha molts interessos dels països i un creixement dels extremismes. O, tercera opció, depèn de l'esforç de tots en educació, solidaritat i compromís amb la pau. De moment, l'opció més votada és la tercera, l'última, depèn de l'esforç, el 50% dels que esteu participant en l'enquesta. El 36% esteu dient que sí, es poden rectificar els errors passats, i un 14% que no, que hi ha molts interessos dels països i un creixement dels extremismes. Bé, són maneres d'opinar, optar per una d'aquestes tres respostes o també fer-nos els vostres comentaris. Tot plegat a través de radioestel.cat o en els enllaços que trobareu al Facebook o al Twitter. Saludem els que formen avui la taula. Tenim Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
També saludem l'empresari Josep Rossinyol. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal estàs?
No sé si li diem empresari o com...
No, no sóc empresari. No,
doncs
no, no.
Com li diem? Disculpi.
Com tu vulguis. No, empresari no sóc. Treballo per una empresa, amb una edició comercial, però no sóc empresari.
Comercial, per tant, no?
Sí, sí, bueno, com vulguis. Articulista, el que vulguis. Em dedico a moltes coses.
Molt bé, molt bé. Perfecte. També és membre de Societat Civil Catalana, sí, que també ho hem dit altres vegades. Sí. Un dels fundadors. Mm. I completem les presentacions saludant Lluís Sols, que és col·laborador de Cristianisme i Justícia, centre d'estudis vinculats a la Companyia de Jesús. Senyor Lluís Sols, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, bé.
Bé, i com veuen aquesta Europa en aquests moments? Aquesta Europa que dona una mica la sensació que avorreix, que provoca indiferència. Abans ens referíem al Papa francès i al seu discurs de la indiferència. Doncs potser el pitjor que li pot passar a Europa és la indiferència dels seus ciutadans, no?
Home, segur. Això sí, penso que, com diuen, has dado en el clavo. En castellà diuen... Perquè, evidentment, la indiferència danya tothom. Jo, en relació a la teva presentació, diria que, malgrat que jo sóc molt crític amb l'Europa que tenim avui, no ho era amb la que teníem fa uns anys, perquè jo la veia amb moltes ganes de tirar endavant, i la vivia, estava a Brussel·les, com ja he dit altres vegades,
sí.
La paraula que has utilitzat, descomposició del projecte europeu, em costa una mica d'acceptar, perquè jo no crec que hi hagi una descomposició del projecte europeu. Crec que les forces polítiques internes no el deixen avançar com... molts de nosaltres, entre ells m'hi compto, hauríem volgut. Mm-hmm. Per tant, no s'avança. Però d'això que es descomposi em sembla una mica...
Doncs perfecte.
Sí, seria una matització.
Sí, sí, de vegades les paraules poden sonar fortes, dures, sí. I també, evidentment...
Depèn, el context que jo els hi dono és aquesta, no? Uh-huh. I aleshores, en relació al que han contestat els oients, m'agrada molt perquè veig que sempre triomfen aquestes coses que són més romàntiques, uh-huh. No? Més romàntiques.
Sí, 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 tenim uns oients que són positius i que pensen que les coses encara es poden arreglar, no?
Però veus, fixa't el que diu, depèn de l'esforç de tots en educació. L'educació, per desgràcia, no és una de les normes de la Unió Europea, és a dir, no és una de les polítiques de la Unió Europea, és estatal, i, per tant, és difícil. I jo sí que crec que fins que l'educació no entri dintre de les polítiques europees, no hi haurà res que es pugui arreglar, ni el tema de la immigració, ni res, perquè moltes coses depenen d'educació. I la solidaritat i el compromís són, per la pau, doncs són realment coses molt interessants, però que no deixen de ser una mica teòriques en relació a el que és la vida de la Unió Europea, que és una vida que, malgrat que tu has dit que no volíem que fos només econòmica, ho és bastant.
Bé, més opinions, més diagnòstics, senyor Sols.
Potser la paraula descomposició...
També li sembla massa forta, potser?
Tampoc l'utilitzaria, però desnaturalització sí.
Bé, això sí.
O sigui, el projecte europeu era una cosa i han fet d'ell ara una altra. El projecte europeu era una cosa que anava per crear un poder polític comú, un poder polític poderós frente al món econòmic,
I
un espai respectuós de drets humans.
Sí.
I allò que han convertit a poc a poc des dels anys 90 cap aquí, amb tota la lògica de l'euro, etc., és més bé un espai on allò que es prioritza és la seguretat dels negocis, sí, per sobre dels interessos dels ciutadans, etc., allò que s'intenta... I, de fet, s'ha trobat en la Unió Europea un mitjà per reduir el poder democràtic. O sigui, abans els estats tenien poder sobre el món dels negocis, ara hi ha unes estructures que impedeixen als estats fer aquesta tasca.
Com uns lobbies econòmics, podem dir, un poder econòmic més vinculat als mercats o als bancs?
En tot cas, limitar la possibilitat que tenen els governs de dominar el món dels negocis i fer-les sometre a la voluntat popular. Es considera que els interessos del negoci estan per sobre d'allò que puguin decidir els governs. I es prenen decisions, com aquests tractats internacionals dels que parlarem avui, que estableixen límits a l'acció futura dels governs. És una mena de via de fer que de fer perdre poder als ciutadans.
Doncs bé, desnaturalització. És interessant que vagin sortint paraules i també la diversitat, de vegades, fins i tot des de la discrepància, poden ajudar els oients. Senyor Rossinyol,
bueno, anem a veure.
No està d'acord amb aquestes visions?
Bueno, no ho sé. Bueno, sí, algunes per sí, algunes per no. Però l'important és el següent. Fa 50 anys que tenim el projecte europeu i el primer cop a tota aquesta història europea, que hem de recordar que el projecte europeu va néixer com un principi econòmic. La Unió primer...
Primer el mercat comú europeu, no? Europeu.
Econòmic, perquè no hi hagués guerra.
Correcte, perquè es va veure que seguint les màximes que quan més interrelacionat està el món a nivell econòmic és molt més difícil que hi hagi un conflicte polític i després militar. Aquests 50 anys, el primer cop que ha passat a la història de la Unió Europea que un país ha anat voluntàriament de projecte de la Unió ha sigut aquest any. Ha sigut amb el Brexit. I no ha sigut un país que pot ser Hongria, que diguem-li té uns problemes greus de democràcia realment Hongria, ha sigut el Regne Unit. Estem parlant que és la cuna on va néixer la democràcia liberal moderna, saps? És un problema molt...
Va néixer als Estats Units,
No, home, no. O sigui,
almenys a Europa, si la democràcia més antiga...
A Europa
antiga,
potser sí.
No, home, si direm que van darrere... A mi que Déu em perdoni, fa 100 anys abans ja començaven a haver el parlamentarisme. Bueno, però no farem una discussió...
No.
Sí, no, històrica no.
Però realment és un problema molt gran. Estem enfrontant-se a... la lògica d'Europa s'enfronta a si mateixa. He parlat d'Hongria, podem parlar de França amb Le Pen, podem parlar dels extremismes de Grècia, d'Àustria, d'Holanda, en fi, de tota la Unió Europea. Llavors tenim un problema molt greu. Uh-huh. És veritat. Però jo també ho veig com una oportunitat, perquè això, Europa o és una cosa seria o no serà res. O és un poder polític o no, o es descompondrà perquè ningú podrà apostar-hi. Quin problema que jo trobo és que Europa, amb 500 milions d'habitants, com deia la Theresa May abans de ser primera ministra, és l'única manera que tenim de força davant de les multinacionals. És a dir, jo no imagino un país petit, com pot ser Malta, el més petit que es m'ha recorregut ara mateix, enfrontant-se a Apple. No ho veig. Però si tenim una Europa unida, sí que podem enfrontar-nos. El problema que hi ha, que no hi ha voluntat política, és aquesta voluntat política ara, si veiem el tema de Valònia, una petita fracció de ciutadans europeus han estat a punt de carregar-se un acord, que pot ser més bo o més dolent, però una petita fracció. I ara, una petita fracció de ciutadans del Regne Unit han acabat amb un projecte europeu que veurem quines conseqüències tenim. Amb la qual tenim una oportunitat i un risc molt gran. Jo crec que el risc és molt més gran ara mateix amb el context sociopolític a nivell de molts països europeus amb molta força política, com França, per exemple. És molt perillós.
Uh-huh. Jo voldria fer una matització al que ha dit el company Lluís Sols, en el sentit de que es vol treure poder dels estats. M'entens? És a dir, el projecte europeu és un projecte polític que des de sempre el que s'ha entès, el que passa és que això no es fa, i el que jo dic és el que es pretenia fer, que és deixar anar poder cap amunt, sí, sí, i cap avall.
Cedir sobirania.
M'entens?
Això ho deia. Es queixava d'això José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, quan era president del govern.
No ens hem d'espantar gens. I clar, jo com que penso, jo personalment estaria d'acord amb crear aquesta superestructura política, entens? A través d'aquesta superestructura política hauríem de poder dominar a les empreses. Correcte. I bàsicament a l'economia. No només a través dels estats, perquè si no, cada estat té
el seu... No hi ha economies d'escala. El problema és que això és com una economia d'escala. Realment la força és tan gran que o tenim un poder polític molt gran o realment l'estat-nació ja no té eines com per poder competir.
I això és el que volia fer, aquesta petita matització.
En tot cas, cap a on va aquesta Europa? Tenim un exemple en l'acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà, un tema que potser per a la majoria dels ciutadans no dona la sensació que no sabem ben bé de què es tracta això, però sembla que pot ser una cosa molt beneficiosa per a l'activitat econòmica. No sé si el senyor Sol s'hi referia com un exemple de manca de poder dels estats i de les estructures polítiques que elegim entre tots una desviació cap al poder econòmic.
Sí, jo penso que aquests tractats internacionals, tant els intraeuropeus com els extraeuropeus, estan sent una mica de fraude per treure poder. S'estreu poder als estats, però no es dona poder discrecional als governs europeus. Es substitueixen per uns tractats inamovibles que fan que ni uns ni altres mai puguin fer una política diferent de la que s'ha quedat fixat a l'acord, que sempre és una política que afavoreix el món dels negocis, que al final és els interessos de les persones més rics.
Llavors condiciona les polítiques, com una dictadura, entre cometes, de l'economia.
Una mena de límits al poder democràtic que s'estan establint per la via del tractat internacional. Jo sí que soc plenament partidari de que hi hagi un poder discrecional europeu. Tots i els que guanyen no m'agraden. Bueno, alguna altra vegada vindran els que m'hi agraden. Però és que no és això. Es estudis per un tractat. Això no és el que ha passat en l'euro. Per què no es poden fer polítiques keynesianes a l'euro? Perquè va quedar fixat en un pacte que no es podrien fer. Quan no hi ha cap poder, cap possibilitat de fer les polítiques correctes. Això només és ara mateix un exemple de tot allò que està edificant, de com s'està fent l'edifici. I voldria fer, a més, una petita precisió. En la Fundació, l'Europa no era un projecte econòmic. Allò que era un projecte econòmic era l'EFTA. No, no. I va fracassar.
No, jo he dit que no ho era un projecte
era polític fins als tuétanos.
I tant.
Els tres grans fundadors, Schumann, de Gasperi...
La declaració Schumann, que encara celebrem com el Dia d'Europa, el Dia de la Declaració Schumann.
Sí, el 9 de maig.
És política totalment.
És per evitar una guerra.
I precisament
a través de la política.
Per arribar a construir aquest edifici polític hi ha una via econòmica, mitjançant les complicitats econòmiques, construirem l'edifici polític. Allò que estan fent és complicitats econòmiques, però no en el sentit de l'edifici polític, sinó en el sentit de limitar el poder democràtic dels governs.
Però fixeu-vos que els primers tractats de la Unió Europea sempre han sigut la Unió Europea, la Comunitat Econòmica Europea, la Unió Europea és molt més recent, sí. I sempre són econòmics. Al final també parlar dels tractats que només fan els poderosos i tal, home, jo estic segur que si amb aquest tractat a una companyia petita, una pime catalana, li obre el mercat canadà decadent, jo no veig cap contuberni de cap mena. Pensar-hi que el lliure comerç és per si mateix contrari als interessos polítics, tampoc ho veig, perquè realment quan més riquesa hi ha, més possibilitats de fer una redistribució, perquè si no, al final, si només tenim poder polític, al final ens convertim en la Unió Soviètica, que no tenia cap eficiència. Jo crec, perquè l'euro, deies lo dels tractats, cap tractat és inamovible. El tractat de la Unió Europea que va signar el Regne Unit no signa molt pilpa perquè se'n va d'aquí dos dies. O sigui que això no és gens. El tema de l'euro. L'euro és una decisió política, no és una decisió econòmica. I què va dictar? Doncs els caps d'estats que estaven aquell llavors i van signar un tractat. És cert. Però això és una decisió política.
Amb una exigència de complir uns requisits als països que es volguessin sumar.
Però vam signar, sí, jo crec que van signar els nostres dirigents polítics que nosaltres vam votar, amb el qual és que això de perdre la democràcia... Home, és que Europa és l'únic projecte històric que s'estan fusionant territoris sense cap guerra ni cap conflicte. Llavors, això és més democràcia. Què és el que hi ha contradiccions? És veritat, eh?
Jo em refereixo... A mi... Ah, perdona, que no havia vist que aixecaves la mà. Aquí amb els ordinadors. No, jo simplement el que volia dir és que per mi aquest tema és un tema interessant perquè és una part de l'estat. És a dir, Bèlgica és un dels estats federats més importants que tenim a Europa en el seu funcionament polític. I per tant, a mi que una part d'aquest estat federat sigui el que digui nosaltres ho batem, no m'ha semblat malament perquè vol dir que... Clar, és una pretensió de dir així l'estat-nació ja perd pistonada. No, però no m'ha desagradat gens. En el fons, una de les raons principals és el mateix que el tema del complex tractat del TTIP, que són els tribunals d'arbitratge. Això ha sigut una de les coses que més ha paralitzat tant en un cas com en l'altre, no? I de la complexitat, perquè en principi, com diu el company Lluís, aquest tipus de tractats haurien de servir doncs, per facilitar el comerç. El que passa és que aleshores, llegint la lletra petita, moltes vegades això no s'aconsegueix. En el TTIP doncs, es va veure que no, que els interessos de les grans multinacionals hi estan molt... molt implicats, no? Doncs, per tant, a mi m'ha agradat que sigui Valònia que hagi donat la seva veu, o això m'ha agradat, perquè si no, aquest tractat...
Un territori sense estat, diguéssim, sí, un territori... Sí, sí, sí. Una regió europea, vaja.
Això a mi sí, em sembla interessant.
Hi ha una cosa que és que és molt breu, per disculpa. El tema de les multinacionals, a vegades parlem de multinacionals com si fossin realment uns dimonis...
No és el dimoni.
Jo, la veritat, és a dir, deixeu-me, si veu una multinacional X nord-americana, xinesa o de Hong Kong, o sigui, ve a la Unió Europea, fa una inversió, paga els seus impostos...
Genera lloc de treball.
Clar. Jo, cap problema, perquè, a més, quan ve una inversió d'aquest tipus, no només genera aquesta inversió, genera tota una xarxa que es fa, inclús a nivell d'estudis. Llavors, hòstia, anem a mirar-hi realment això. El multinacional, malo. No.
No, jo...
Es parla de vegades dels interessos dels multinacionals com si fossin...
Jo, si m'he expressat així, m'he equivocat
tothom. No, 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 deia per tu.
De forma absoluta. El que passa que sí que penso que el segle passat, a principis del segle passat, la política comanava l'economia i actualment és al revés, m'entens? És a dir, l'economia no hi ha ningú que la freni. I, per tant, una mica el que creant una superestructura política d'aquesta magnitud, els pares fundadors, jo he llegit textos dels inicials i així, el que pretenien doncs, era marcar unes línies que afavorissin a la gent i que, per tant, el poder també n'és cap a baix. El problema és que no hi arriba a la ciutadania.
Mm-hmm. Aquesta manca d'interès és un problema i és un símptoma, no?
Ah,
que alguna cosa no va bé. Sí, senyor Sols.
Volia fer unes puntualitzacions. Això de que allò que no convé als poders econòmics és Unió Soviètica, a veure, això és molt vell i és molt fals. Descalificar les polítiques que limiten els interessos dels negocis en benefici dels ciutadans com polítiques... leninistes, diguem, científicament...
Recorda a dir científicament, no científic, perquè, vamos, un mètode científic no cap aquí. Vamos. No, científicament no. Bueno, és la teva opinió.
És clarament poc rigorós.
Bueno, és la teva opinió, clarament. Bàsicament, vamos.
A veure, és la meva opinió, però vols dir que no és la teva? Vols dir...
Jo estic dient la meva opinió,
no,
només.
Sisplau, allò que estic dient és que qualificar... el afectar els interessos dels més poderosos com política leninista...
Jo recordo que he dit, bàsicament, si no hi ha riquesa econòmica i empreses, anem a la soviètica, tot això que estàs dient jo no ho he dit.
El que diu el senyor Sols és que hi ha una forma també d'administrar els països i la societat europea que pot redistribuir les riqueses, no? Vol dir vostè que pot fer repercutir la riquesa a benefici dels ciutadans i que no tot és comunisme. Això suposo que és el que vol dir vostè, no?
I que descalificar les polítiques com Unió Soviètica és, diríem, fer un discurs des del meu punt de vista, poc acceptable, sincerament. Continuo. Llavors, cap problema de que els multinacionals inverteixen aquí? Doncs sí, hi ha problema. Hi ha
problema.
Però depèn de quines condicions venen les multinacionals. Si perquè vinguin les multinacionals hem de baixar els sous amb una reforma laboral, si perquè vinguin hem d'oferir treball sense pagar seguretat social o pagant només 100 euros al mes de seguretat social, hipotecant completament el futur del nostre estat del benestar, si perquè vinguin les hem de regalar i donar condicions favorables, terrenys, privilegis fiscals, etc. No, que no vinguin. Si cal, ja devaluarem la nostra moneda i serem competitius per la via de ser tots més pobres. Però no, que vinguin aquí per fer aquest país més injust, no, que no vinguin.
Potser no es referia a això, el senyor Rossinyol. Si venen i paguen els seus impostos...
Em sembla que sí, no?
Sí, bueno, sí, el que passa és que de vegades... Jo crec que el que vostès dos han afirmat, en aquest cas, ells dos, també Teresa Carreras ho pot fer seu, són afirmacions que poden ser complementàries, d'alguna manera, no? També pot haver-hi discrepàncies.
Fixeu-vos una cosa. El sistema democràtic és una conquesta de la humanitat? Una conquesta,
sí.
Però fixeu-vos,
Té molts fallos, també.
Exacte. Perquè la democràcia és perfectible. Sempre és perfectible.
No hi ha la democràcia perfecta.
Bueno, i això també és bo que sigui perfectible, perquè llavors va canviant, no? Es va adaptant, però també és cert. Qualsevol democràcia amb una crisi econòmica molt forta corre el risc de desaparèixer. O sigui, ojito amb això, perquè, clar, quan va passar l'any 33... que va passar a Alemanya, que Adolf Hitler va guanyar democràticament, lamentablement. Saps per què? Perquè hi havia un context econòmic brutal. Llavors, ojo, que estem parlant de coses molt sèries. La democràcia sí que ha de ser forta, però si no és econòmicament, si no hi ha riquesa, ostres, juguem molt el propi sistema.
Ja, però jo crec que no cal fer comparacions d'aquestes, amb tot el respecte t'ho dic, perquè a mi el que sí que em sembla és que el que cal és que els nostres poders econòmics evitin tot el tema, doncs, de les portes giratòries, de tot això, que tenim exemples a tot arreu, a tot arreu. I, per tant, crear legislació en aquesta superestructura política per evitar això. Jo crec que això és el que voldríem. És el que voldríem d'un projecte polític, entens? Però ara mateix el senyor Barroso i la seva participació a Goldman Sachs, que ja hi ha dintre mateix de la Unió Europea, jo l'altre dia estava parlant amb un company d'allà, no sé quants mils de firmes que... de gent, fins i tot funcionaris de la Unió Europea, que no són gent que facin masses manifestacions per res, perquè viuen bé, doncs realment no volen això, no ho volen. És un descrèdit per la institució.
A mi m'hauria agradat que hi hagués una Constitució Europea. I no la tenim.
Efectivament, ara, avui en el millor de l'actualitat, ens acompanya la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, també l'agent comercial i... no sé com dir-li, senyor Rossinyol, disculpi. Josep Rossinyol, que és membre de Societat Civil Catalana, membre fundador, i també Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia. Amb tots tres parlem d'Europa, i precisament en els últims minuts sí que m'agradaria fer una miqueta de recapitulació de la història recent. Ara que parlava el senyor Rossinyol de la Constitució Europea, Europa va intentar fer una Constitució, un tractat constitucional d'estat, va fracassar perquè en alguns referèndums, especialment a França i a Holanda, va guanyar el no, i llavors es va refer amb un tractat de Lisboa que ara sembla que és com una carta comuna descafeïnada, per dir-ho així. No és ben bé allò que volíem que fos l'Europa d'una sola veu des de la diversitat, no? L'Europa federal. Com es pot refer això? És possible encara tenint en compte el moment que tenim?
No sé si es pot refer, perquè precisament jo estava l'altre dia analitzant. Em va agradar molt llegir aquest article del senyor Jacques Delors, no sé si m'hi he referit.
Ex-president de la Comissió Europea, recordem-ho,
sí. Ex-president de la Comissió Europea en el País, em sembla, de fa dos o tres dies, m'entens? Sí. Sí, som europeus. És molt interessant aquest article perquè realment et marca el per què nosaltres ens hem de... no hem de tenir vergonya de dir que som europeus, però què és el que hem d'exigir a les nostres institucions perquè realment compleixin com a institucions europees, no? I aleshores jo el que penso és que ara actualment la Unió Europea està molt capficada en moltes coses. Si guanyarà la Clinton o si guanyarà en Trump. Aquest és la gran preocupació ara mateix, que està tot bàsicament paralitzat. Les eleccions que hi han a l'any que ve i que ja començaran d'aquí 5 mesos a Holanda, amb un 40% gairebé estimat, de xenofòbia, de partits d'ultradreta. Això és una de les coses que s'hauria de mirar de posar-s'hi remei, m'entens? Després les eleccions a França i a Alemanya. Vull dir, Europa està com paralitzada. Llavors Europa hauria de tenir una maquinària. Funciona, els funcionaris continuen funcionant, valgui la redundància, m'entens? Però que realment ens hauríem de d'acostumar doncs, a que realment Europa funcionés com a projecte polític, es consolidés.
Hi ha alguna esperança, Lluís Sols?
A veure, no, de fer ara una nova Constitució Europea estic d'acord que no. Serà tasca d'una altra generació si és que les coses evolucionen en aquest sentit. Ara, tal com està l'opinió pública europea, no és el moment de fer una Constitució perquè sortiria molt pitjor que allò que tenim ara. Primer penso que cal tornar a convèncer els ciutadans d'Europa que el projecte europeu val la pena i quan estiguin convençuts podem intentar elaborar una nova Constitució. De fet, jo penso que tot això es va encallar primer en l'arquitectura de l'euro, tal com es va construir, va ser el primer cop, i el segon va ser la Constitució Europea. El fracàs de la Constitució Europea, on ja va, el primer embat d'aquesta demagògia que de Marine Le Pen, etcètera, van arribar als referèndums aquests i van fer fracassar la Constitució. I jo penso que és el moment en què va encallar el projecte europeu. Des d'aquest moment no ha avançat res i més bé tendeix a reduir. I he de recordar una cosa. En aquesta Constitució, els 12 països que entraven nous estaven obligats a acceptar la Constitució tal com estava. Aquests 12 països tenen una vocació europea molt petita. Com que va fracassar, aquests ja estan dins i han donat el seu vistiplau. El vistiplau de Polònia, el vistiplau de Txèquia, el vistiplau d'Hongria, és que a dia d'avui és molt problemàtic.
Bueno, jo estic d'acord amb Lluís.
Per una vegada.
Però sí que seré, no hi ha vocació europea. I jo crec que el que fa falta realment és que hi hagi una conscienciació de ciutadania europea. I això és el que falta. Perquè quan, aquesta pregunta que heu fet d'Europa pot ser encara una autèntica unió de pobles i estats, aquesta, que heu fet.
Sí.
Jo, a mi m'agradaria que fos una unió de ciutadans, sincerament. Al final, el federal, confederal, m'és igual, però de ciutadans. Perquè al final els drets estan en nosaltres mateixos.
Tornem a les afirmacions complementàries. Pot ser una unió d'estats, de ciutadans, de pobles, de cultures...
El problema que ara hem de lluitar, saps? I sento la comparació, però aquesta crisi econòmica ha sortit Le Pen, ha sortit a Holanda, coses molt greus, i que es posa en risc el propi projecte europeu.
Seran molt importants les eleccions a França, a la propera primavera.
I si surt Trump, vamos, jo no
vostè creu que sortirà Donald Trump?
No, però hòstia...
No, jo l'altre dia...
Seria un cop dur,
però
creus?
Que sigui un candidat així, diu que hi ha un símptoma a nivell mundial que alguna cosa passa.
Una crisi de lideratge, de credibilitat
una
política.
Una cosa, sí. aquest dijous, juntament amb el consolat americà, i els alumnes de la nostra assignatura, de nostra, som un equip de professors, vam tenir la sort de poder tenir a la classe a dos congressistes, excongressistes, un demòcrata i un republicà, perquè els alumnes els hi poguessin preguntar directament coses. I va ser molt divertit, perquè la primera pregunta, jo per obrir el debat, una mica per desfogar l'ambient, a veure, a qui votaran vostès? M'entens? Perquè...
I el demòcrata...
I va estar molt bé, perquè el republicà va dir...
No votarà Trump.
Jo no votaré Trump. Oh, mira, sí, és que, de veritat que vaig fer la pregunta... Entenem, perquè va dir... I llavors ell ho va justificar. És que nosaltres no suportem, nosaltres no ens agrada una bona majoria dels demòcrates. Per tant, dels republicans. Per tant, que això va ser molt...
Fixeu-vos que hi ha un denominador com Trump als Estats Units, Le Pen a França... Hi ha alguna cosa
això
que està
sí
passant
que hauríem
molt,
de...
molt preocupant.
I això només es combat amb més Europa, per mi, eh?
Des
d'Europa, democràtica, sense portes giratòries, etcètera,
bé, no
sense
perdem,
corrupció...
Sí, no perdem l'esperança, perquè
tenim
una Europa que té grans potencialitats malgrat tot i esperem que vinguin temps millors. Ha estat un plaer compartir avui l'anàlisi de l'actualitat des del Mirador amb la periodista Teresa Carreras, europeista de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, també amb Josep Rossinyol i amb Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia. Que vagi molt bé. Abans d'acomiadar-los, el resultat de l'enquesta, que és bastant semblant, 51% depèn de l'esforç de tots en educació, solidaritat i compromís amb la pau, 36% sí, es poden rectificar els errors dels últims anys, i 15% no, hi ha molts interessos de països i un creixement dels extremismes. Europa pot ser encara l'autèntica unió de pobles i estats? Aquesta és la pregunta que fem, i ens apuntem algunes de les afirmacions de vostès, eh? Una Europa de ciutadans, una Europa amb ànima, una Europa de justícia social,
clar,
tot ho fem nostre. Aquest consens de fons que no falti.
Com a continent, Europa és molt admirat fora d'aquí.
Absolutament d'acord.
I bé, no hem parlat en profunditat del Brexit, però el Brexit, alguns de vostès deien, és un drama. Potser l'hem dramatitzat massa. Però
no, no crec... És a dir, jo crec que realment pot ser un drama, depèn de com es faci.
És un drama per les generacions d'anglesos que no tenen l'oportunitat de ser europeus.
I perquè està passant a l'interior d'allà, que la gent que no té la nacionalitat ha de marxar.
De moment Europa és més feble, però té més possibilitats.
Gràcies, senyors. Fins la propera. Bona nit. Adéu-siau.
Bon cap de setmana.
Dilluns us preguntem què et sembla la reelecció de Rajoy i la formació de govern espanyol. Aquest serà el tema de dilluns. Ara...